gallineta, la Betlem me'n vull anar. Vols venir tu, Rabadà? Un xiulet li vull comprar, un xiulet li vull comprar. Xiu, 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 farà xiulet.
Molt bon dia, avui és dilluns 22 de desembre, pre-Nadal ja pràcticament aquí. I ja ho tenim tot a punt des de Ràdio Vilafranca per començar un nou magazín del Fins que arribin els Reis. A les vies tècniques en Marc Pujol i els micròfons un servidor, el Marc Paredes, el qual tinc l'honor de presentar aquest magazín que s'allargarà, com diu el nom, fins que arribin els Reis, per tant, fins al dia 5 de gener. Tot plegat amb una gran colla de col·laboradors que passaran per aquí, per als estudis de Ràdio Vilafranca, i ens comentaran i parlarem de tot plegat del Nadal. Començarem fent un repàs a la previsió meteorològica en un dilluns que ha començat amb fred i pluja. Ara també comentarem com s'espera aquest temps durant aquestes festes. I avui és dilluns 22 de desembre i això és sinònim de sorteig de Loteria de Nadal. Per tant, d'aquí uns instants connectarem també a veure com s'està coent ja l'ambient aquest Teatre Real de Madrid, el qual està a punt ja de començar aquesta loteria. A un quart de deu, la Clàudia Domènech ens repassarà l'agenda cultural d'avui dilluns, només a Vilafranca, sinó també a la comarca. I a dos quarts de deu arribarà el moment per fer un repàs a l'actualitat, en aquest cas amb els serveis informatius de Ràdio Vilafranca.
Ja està mig mort de fred, nuet, nuet, ja està mig mort de fred.
Pocs minuts després de dos quarts de deu, l'Enric Vidal ens portarà a diverses persones per parlar d'entrevistes d'actualitat. Avui comentarem el concert de Sant Esteve amb la Polifònica de Vilafranca i cada dia, doncs això que diem, portarem a una persona diferent per comentar el Nadal vilafranquí. A les 10 connectarem amb els serveis informatius de 3cat.info per posar-nos al dia, avui molt pendents, com dèiem, d'aquest sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal. I a les 10:06 aproximadament, l'Anna Jurado, que ja la vam tenir aquí als estudis de Ràdio Vilafranca l'estiu passat, doncs ens portarà una secció renovada, en aquest cas, per esbrinar com viuen el Nadal a la resta del món. A les 10:36 aproximadament, el Ferran Segura, que també molts segurament el coneixereu, ens portarà tota la cartellera cinematogràfica d'aquestes festes i ens farà algunes recomanacions, ara que venen dies de vacances. I a les 10:50 aproximadament tindrem una visita molt especial, en aquest cas des de Cellers Maset, i és que ens faran recomanacions de vins i caves per maridar-los amb plats tradicionals d'aquest Nadal. I el moment més esperat, si avui no es toca la loteria, que segurament serà el més probable, no patiu, perquè a partir de les 11 obrirem línies telefòniques i podreu guanyar, atenció, una ampolla de cava, i no exagero si dic que és el millor cava del món, perquè de fet ha guanyat aquesta distinció a gentilesa de Cellers Maset. Això serà a partir de les 11:07 aproximadament, quan obrirem línies telefòniques, i només caldrà que ens truqueu, converseu una miqueta amb nosaltres, i evidentment sota la pregunta de la loteria de Nadal. Jugueu a la loteria, potser sou més de la grossa de Cap d'Any. Us espereu a la loteria del Dia de Reis, la loteria del Nen, tot això serà a partir de les 11:07 amb el concurs de Cellers Maset. I a dos quarts de 12, la darrera cita amb l'actualitat, i acabarem tot plegat amb Nadales, Nadales no només tradicionals d'aquí de Catalunya, sinó també d'arreu del món. Amb tot això i molt més, comencem avui que és dilluns, avui que és 22 de desembre, amb els ulls posats a la loteria de Nadal.
Fins que arribin els Reis, amb Marc Paredes.
Ara ho dèiem, avui és dia de sort. Segurament molts haureu comprat algun dècim de la Loteria de Nadal, com cada 22 de desembre està en marxa aquest sorteig i, de fet, acaba de començar ara fa uns minuts. Per tant, connectem amb el Teatre Real de Madrid, perquè aquí podrem anar seguint també tot aquest sorteig. Ja us avancem que en algun moment potser ens veiem obligats a tallar alguna entrevista, alguna secció, perquè aniran sortint els premis i també doncs, volem saber com es va desenvolupant aquest sorteig. Per tant, connectem durant uns segons en aquest Teatre Real de Madrid, on ja ha començat la loteria de Nadal.
12.526.000 euros. 60.401.
1.000 euros.
74.254.
1.000 euros.
21.561.
1.000 euros.
12.015.
1.000 euros.
80.700.
1.000 euros.
73.743.
Aquesta cantarella avui és el despertador segurament de moltes persones. Els nens de Sant Ildefons ja han començat a cantar aquests números dels bombos, el bombo gran, que és el número on surten les boles amb els números, i el bombo petit, on surten els premis. Més de 2.700 milions d'euros en premis, els quals tothom estarà pendent a que arribi el moment del gordo, de la grossa. 4 milions d'euros la sèrie, 400.000 euros el dècim jugat. I anirem connectant al llarg del matí. I ara és un moment per fer doncs, un cop d'ull a l'estat del cel en un dilluns que ha començat amb pluja.
El temps.
Si heu matinat, haureu vist que avui hem començat amb un ambient força humit, encara amb algunes precipitacions que ja van començar ahir a la matinada i que han escombrat bona part de les comarques del Camp de Tarragona, punts de la Catalunya Central, comarques de Girona i Barcelona, i ara en aquesta hora doncs, ja s'estan enretirant en punts del Pirineu i també de l'Empordà. Tot plegat en un matí rúfol, però la tendència serà que es vagin obrint grans clarianes. De fet, el sol s'imposarà de cara a la tarda amb un ambient fresc o fred. Avui les mínimes han baixat en voltant d'aquests 3-4 graus al Penedès i s'espera que les màximes puguin quedar bastant curtes i no superar aquests 12 graus. I ja pendents d'aquestes festes de Nadal, sembla que ja podem confirmar que serà un Nadal fred o fresc en comparació amb la resta d'anys, on teníem temperatures desorbitades, i amb precipitacions. No s'esperen nevades a cotes baixes, perquè el fred no serà el suficient intens perquè es puguin produir aquestes precipitacions en forma de neu a cotes molt baixes, però ho haurem d'anar seguint amb atenció perquè els models doncs, van canviant i, per tant, doncs, no és descartable en aquest moment. El que sí que podem anunciar és que, de cara al dia de Nadal, Sant Esteve i fins i tot dies posteriors, és a dir, ja fins a acabar l'any, doncs tindrem un ambient bastant per sota, per tant, pel que fa a les temperatures, bastant més fred del que tocaria, sense exageracions i amb possibilitat de precipitacions força continuades.
Fins que arribin els Reis, cada dia de 9 a 12.
I un imperdible d'aquestes festes és l'agenda cultural. Ja sabeu que aquests dies, no només Vilafranca, sinó també el conjunt de la comarca, doncs estan plenes d'activitats per a tots els públics. I com ja va ser tradició també, una tradició nadalenca i també de l'estiu, tenim aquí els estudis de Ràdio Vilafranca la Clàudia Domènech amb la seva secció estrella, que cada dia la tindrem aquí perquè ens posi el dia i ens comenti una mica les activitats. Per tant, agafeu les agendes i preneu nota perquè... Molt bon dia, Clàudia, i benvinguda.
Bon dia.
Hi ha moltes activitats.
I tant que sí, és a dir, ja som 22 de desembre i tant Vilafranca com la comarca de la Penedès comença a omplir-se de la màgia del Nadal. Les llums, els tions i les nadales ja s'escampen per tot arreu i avui no en faltaran motius per sortir de casa. Prepareu-vos perquè tenim un dia ple d'activitats creatives, musicals i familiars per gaudir de l'inici del Nadal. Comencem?
Som-hi.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow.
Comencem el dia a la Rambla de Sant Francesc, a Vilafranca, on a partir dels quarts d'11 del matí trobareu dues propostes molt especials. La primera és Orquestrònia, una instal·lació interactiva que convida petits i grans a experimentar amb el so a través de materials reciclats. Podreu crear música amb objectes quotidians i deixar-vos portar per una experiència col·laborativa plena de ritme i creativitat. És una activitat gratuïta i oberta a tothom a partir dels 8 anys, ideal per despertar la curiositat i, sobretot, passar una bona estona fent música de manera sostenible. Just al costat trobareu Sonarium, un espai de joc pensat pels més petits de 0 a 4 anys, on el so també és el protagonista. Aquesta instal·lació permet als infants descobrir la música amb instruments reals adaptats a la seva mida. No es tracta d'aprendre, sinó de jugar amb la música. Tocar, escoltar i experimentar al costat dels pares i mares. Una manera preciosa de començar a viure el Nadal a través dels sentits. A la tàrda, la màgia del Nadal continua. A les 6 tenim diverses opcions per triar segons els gustos i les edats. Si sou amants de la dansa i la música clàssica, no us perdeu la projecció del ballet El Trencanous, de la prestigiosa companyia de Royal Ballet al Cinema Kubrick. Una història plena de fantasia amb les melodies eternes de Tchaikovsky i l'encant de la Clara i el seu trencanous màgic. Un clàssic nadalenc per gaudir en família i deixar-se endur per la bellesa del ballet. Per als més creatius, l'Associació de Veïns del Centre organitza també a les 6 de la tarda un taller de ceràmica infantil al seu local. L'activitat és a càrrec del talleret de l'Eva, amb places limitades. Si us voleu apuntar, cal fer inscripció prèvia al correu veïns.centrevila@gmail.com. El preu és de 4 euros per als socis i de 7 per als no socis. Una bona oportunitat per deixar volar la imaginació i endur-vos a casa una peça feta amb les vostres pròpies mans. I si preferiu activitats a l'aire lliure, el barri de Sant Julià us espera amb el Tió Solidari a la plaça de la Sardana. A partir de les 6 de la tarda, petits i grans podreu fer cagar el cagatió popular gegant i alhora col·laborar amb una bona causa. Només heu de portar un aliment per al rebost solidari.
Please welcome Lights.
Quan arribi el vespre, la música continuarà sonant pels carrers de Vilafranca. A les 7 de la tarda, a les escales de la Basílica de Santa Maria, tindrà lloc la cantada popular de Nadales de la Fada Lua, amb la participació de diverses corals de la vila. Un bon moment per sortir a passejar, cantar plegats i sentir com Vilafranca vibra amb la música del Nadal. I per tancar el dia, els amants del teatre tenen una cita al Teatre Casal, on a 8:15 del vespre es farà la mostra de teatre de l'Escola del Casal. Els grups de teatre infantil, adolescent i adult compartiran escenari per mostrar part del treball d'aquest primer trimestre, escenes, improvisacions i petites creacions que deixaran veure tot el seu talent. A més, a les sales ASI, a partir de 8:45 es projectarà el curtmetratge del grup de teatre jove, un final de jornada perfecte per celebrar la creativitat local i acomiadar el dia. Only a few days away, but I can hardly wait. Passem ara a donar un cop d'ull a les activitats que podem trobar per la comarca, des de Gelida fins a Olesa de Bonesvalls. Aquests dies hi ha opcions per a tots els gustos, edats i esperits festius. Comencem pel Mercat Nadal de Gelida, a la plaça de la Vila, que obre cada dia de 10 a 2 del matí i de 5 a 8 de la tarda fins al 28 de desembre. Hi trobareu parades de productes i comerç local, una decoració plena d'encant i activitats per a petits i grans. Tallers de manualitats, concerts en directe, espectacles de màgia, pallassos i contes. A més, hi passaran personatges molt especials. L'avi Nicolau, el cuidador dels tions i els patges reials, que escoltaran els desitjos dels infants i recolliran les cartes amb totes les peticions de regals. Continuem a Santa Margarida i els Monjos, on als jardins del Molí del Foix hi trobareu una proposta preciosa, la visita a Cal Tionaire, oberta a 6:15 a les 8 de la tarda fins al dia 28 de desembre. És una experiència màgica on infants i famílies podran descobrir d'on és la màgia que dona vida als tions. A través d'escenes il·luminades i relats sonors, els visitants podran veure com aquests petits personatges prenen forma abans de viatjar pels boscos fins a arribar a les cases. Una activitat que barreja llum, fantasia i tradició, ideal per viure el Nadal amb els ulls oberts de bat a bat. Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Ens movem fins a Subirats, on a la tarda ens espera el taller de Nadal intergeneracional, que es farà 4:45 a la sala gran de l'Ateneu Urdalenc. Una activitat pensada perquè avis, nets, pares i fills comparteixin una estona junts creant un centre de flors seques per decorar la casa durant les festes. El preu és de 10 euros per parella i cal inscriure's prèviament a través del formulari que trobareu al web de l'Ajuntament de Subirats. I acabem el nostre recorregut nadalenc a Olesa de Bonesvalls, on a les 7 de la tarda la sala de plens de l'Ajuntament s'omplirà de música amb l'activitat Olesa Sing Along, una canta de Nadales participativa i divertida oberta a tothom. No cal saber cantar, només venir amb ganes de passar-ho bé i deixar portar-se pel ritme. Una manera perfecta de posar punt i final al dia amb alegria, humor i esperit nadalenc. Ja ho veieu, aquest 22 de desembre, Vilafranca i tota la comarca ens ofereix una jornada plena d'art, música, solidaritat i traïció. Des de les instal·lacions sonores de la Rambla fins als mercats, tallers i cantades pel Penedès.
Déu-n'hi-do, Clàudia, quina activitat quan som a les portes de Nadal. Encara ens queden uns minutets i avui, com dèiem, seguim molt pendents perquè l'actualitat també passa per Madrid per el sorteig extraordinari de la loteria de Nadal, que fa res, ben poca estona que ha començat. No sé si tu ets de jugar a loteria.
Jo sempre compro el número per si de cas.
Per si de cas,
mai se sap.
Tu o potser els teus familiars o els teus pares, perquè els joves potser no són massa, no, de loteria.
Jo, la veritat, sempre m'acaba arribant un per part de la meva àvia, aquí li dono un petonàs molt fort, i després també sempre un altre per part dels pares. Vull dir que jo potser, com a tal, no els acabo comprant directament.
I alguna vegada t'ha tocat alguna cosa?
No, potser, per desgràcia, no.
Potser el reintegrament, no com a molt, però un premi
no.
Així important. No, eh?
No hi ha hagut sort.
Bueno, doncs potser aquest any tens més sort. I si toca loteria, potser demà no et veiem aquí perquè l'estarà celebrant.
Potser sí, eh? O potser ho vinc a celebrar amb vosaltres.
Ah, doncs mira, això també serà una bona opció. Escolta, Clàudia, moltes gràcies i ens escoltem demà amb més actualitat i més agenda que no s'atura aquí, oi que no?
I tant que no.
Doncs molt bé, moltes gràcies i fins demà, que vagi
fins
bé.
Fins demà. Go play in the snow. Well, I don't mean to be impatient, but since the new year, I've been waiting for this day to come.
Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, al punt de 9:15. Fem una breu aturada per explicar-vos algunes de les notícies que marquen l'actualitat local i comarcal. Us parla Goretti Martínez. Unió de Pagesos proposa a Agricultura un ajut estatal per l'arrencada social voluntària de plantacions de vinya per a pagesia de més de 55 anys. Unió de Pagesos ha proposat al Departament d'Agricultura que traslladi al govern estatal la necessitat d'articular un ajut per l'arrencada social voluntària i definitiva de plantacions de vinya amb la consegüent pèrdua de les autoritzacions de plantació. El sindicat va fer aquesta demanda divendres en el marc d'una reunió bilateral amb responsables d'agricultura. Unió de Pagesos argumenta que la realitat del sector és que els viticultors de més edat no invertiran en la renovació de les plantacions, sobretot si no tenen assegurat el relleu generacional, com és el cas de la majoria, tot i que sovint són els que més ho necessiten perquè tenen els camps més envellits. A més, les replantacions requereixen inversions importants i les vinyes no són productives els primers 3 o 4 anys. Per aquest motiu, el sindicat proposa que l'Estat afegeixi una línia d'ajut per l'arrencada voluntària de definitiva, parcial o total per a viticultors de més de 55 anys, entre 5.000 i 6.000 euros per hectàrea. Aquesta línia d'ajut està emparada per l'Organització de Mercats Comuna i pot finançar-se a través del Fons Agrari Europeu. Família Torres té en marxa una planta pilot agrovoltaica en una de les seves vinyes al Penedès, en el marc del projecte SolarWine. Aquesta instal·lació permetrà validar la viabilitat tècnica i econòmica d'integrar agricultura i energia fotovoltaica, avaluant els seus efectes microclimàtics i el seu impacte en la productivitat i resiliència de la vinya davant l'augment de temperatures. Ubicada a la vinya ecològica Mas Rabell, a Sant Martí Sarroca, la instal·lació agrovoltaica consisteix en una estructura de panells solars elevats a 5 metres d'alçada per permetre el pas d'una màquina baremadora sota l'estructura i facilitar així l'automatització de la barema. Per avaluar comparativament l'efecte sobre el desenvolupament del cultiu i el seu rendiment energètic, hi ha dos tipus de plaques solars a la instal·lació, opaques i semitransparents bifacials. L'energia generada per la instal·lació s'està destinant a l'autoconsum d'equipaments de família Torres que es troben a poca distància de la vinya. Ho avançàvem divendres, Vilafranca queda fora de la primera convocatòria de la Llei de Barris, a la qual optava pel carrer Sant Pere. En la nova línia del Govern de la Generalitat de recuperar el Pla de Barris i Viles que havia impulsat Pasqual Maragall l'any 2004, de moment l'Alt Penedès i el Garraf n'han quedat fora. Vilafranca s'hi havia presentat entre més de 80 sol·licituds d'arreu de Catalunya amb un projecte pel carrer Sant Pere i el seu entorn. A l'Alt Penedès, Sant Martí Sarroca i la Granada també s'hi havien presentat i també han quedat fora. Tot i això, segons informa l'Ajuntament de Vilafranca, el consistori continuarà impulsant el projecte previst per al carrer Sant Pere i entorn i ja té pràcticament assegurat el finançament necessari per engegar les actuacions. I acabem parlant-vos de la cursa de Nadal de Sant Sadurní d'Anoia, que bat el rècord històric amb 2.050 corredors i recapta 3.462 euros per la salut mental. La cursa de Nadal de Sant Sadurní d'Anoia, organitzada pel Club Esportiu Sant Sassua, ha tancat l'edició d'aquest any amb el millor registre de la seva història, assolint un rècord absolut de participació amb 2.050 corredors i corredores. La cita, plenament consolidada dins el calendari esportiu nadalenc de la capital del Cava, ha combinat esport popular, ambient festiu i compromís social amb gent vinguda d'arreu de Catalunya. Més enllà de la participació, l'edició d'enguany ha destacat pel seu component solidari. Gràcies a les inscripcions i a les aportacions dels participants, s'han recaptat 3.462 euros que es destinen íntegrament a la Fundació Hospitalària Fitmac, entitat dedicada a la investigació, l'atenció i la sensibilització en l'àmbit del trastorn límit de la personalitat i el suport a les persones afectades i a les seves famílies.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
A Cal Vicentó, perfumeries i drogueries, allarguem la promoció de la col·lecció de coberteria d'acer inoxidable fins al 5 de gener. A causa del seu èxit, la prorroguem fins Reis. Per tant, podrà seguir acumulant amb les seves compres els punts necessaris per emportar-se una gran col·lecció que inclou cullera gran, de postres, forquilla i ganivet. Coberteria Arcos, símbol de prestigi i durabilitat. Cal Vicentó continua amb la millor promoció i ara, recordi, ampliada a tots els nostres establiments fins al 5 de gener. Cal Vicentó, sempre a prop seu.
És Nadal i estic content perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps.
Passen 6 minuts de 9:45. Està en marxa ja el sorteig extraordinari de la loteria de Nadal i fa uns instants que ja tenim un dels premis, concretament el segon. Ha sortit el segon premi, que és el 70.048, premiat en 1.250.000 euros la sèrie, 125.000 euros el dècim jugat, i s'ha venut íntegrament a Madrid. Per tant, no hem tingut sort. Seguim, doncs, amb més informació, amb més magazine, i ara és el torn de l'Enric Vidal, que cada dia el tindrem aquí als estudis de Ràdio Vilafranca, on comentarem l'actualitat del Nadal vilafranquí amb diverses persones que també ens visitaran per fer-los una entrevista i comentar, doncs, allò, no?, que s'està donant a terme. Enric, molt bon dia, què tal?
Què tal, Marc? Molt bon dia.
Gràcies d'entrada per acceptar també l'encàrrec, no?, per venir cada dia també aquí a Ràdio Vilafranca. I la teva secció és una secció d'entrevistes.
Exacte, és una clàssica secció d'entrevistes, evidentment amb temàtica nadalenca, o si més no amb alguna cosa que tingui a veure amb activitats que s'han de fer o que s'hagin fet durant el Nadal, o bé que tinguin relació. Ja ho anirem descobrint, perquè hi ha cosetes molt diverses, i avui, Marc, per començar, farem una entrevista a una d'aquelles activitats clàssiques a Vilafranca d'aquest Nadal, i doncs des de fa molts anys, com és el concert de Sant Esteve de la Polifònica de Vilafranca. I ja tenim aquí als estudis de Ràdio Vilafranca el Miquel Villalba, que és director adjunt i també pianista de la Polifònica. Què tal, Miquel? Bon dia.
Bon dia.
I també tenim una institució de la Polifònica, que és el Xavier Cervera, que, doncs, escolta, no comptaria amb els anys, Xavier, que portes a la Polifònica, que vas dirigir. Què tal, Xavier? Bon dia, com estàs?
Molt bon dia, bé.
Escolteu, parlarem d'aquest concert de Sant Esteve, que doncs és l'activitat principal vostra en aquest Nadal des de fa molts anys. No obstant això, us he de comentar abans, el Miquel ahir estava ocupat una miqueta, no va ser el cant de la Civil amb la Polifònica aquí a l'Església de Sant Francesc. Xavier, ahir la Polifònica va participar aquí amb aquest cant de la Civil i Dansa de la Mort. Un petit apunt. Escolta, va ser espectacular això d'ahir, eh?
Home, va ser una experiència molt interessant, no?, juntar aquests dos elements, el cant de la Civil per una banda i la dansa de la mort de Verges per l'altra, doncs, home, una experiència realment única, podríem dir. Llavors, la participació de la Polifònica la vam fer molt a gust, vam cantar un coral de Bach, vam cantar música de Purcell, vam cantar dues cançons d'autors contemporanis, tot això acompanyats amb el Jonathan Carbó, que és un excel·lent organista, per tant, per part nostra, molt bé. I llavors, la participació directa amb la Sibila era embolcallar les intervencions de la Sibila amb unes tornades més o menys gregorianes i molt arcaiques, i realment va fer un efecte, jo crec que molt bonic, que el públic ho va gaudir.
Una activitat que ha sigut, doncs, prèvia a aquestes festes de Nadal que ja estan a tocar, Cant de la Sibila, doncs, una activitat que sembla que es pot recuperar a Vilafranca fins i tot. Parlem del concert de Sant Esteve, que és la vostra activitat una mica tradicional de Nadal. Parlem una mica de la temàtica del concert d'enguany. A veure, què ens trobarem? L'any passat recordo assistir-hi una música molt diferent, potser a la que s'estava acostumat, era Alemanya o em sembla d'aquella zona europea. Què ens trobarem aquest any al concert, Miquel o Xavier, qui vulgueu?
Aquest any, bé, evidentment, trobarem una segona part amb les Nadales tradicionals, com fem cada any. Jo crec que cada any acostumem a fer una primera part que anem canviant. Mm-hmm. Cada any tenim una idea diferent sobre què fer, però sempre hi ha una segona part més popular, diguem, perquè això és el que toca per aquestes dates. Aquest any la primera part no serà Alemanya, serà una mica d'arreu del món, diguem, i serà repertori de música dels segles XX i XXI, polifonia, sacra, la major part, d'autors, doncs, molt reconeguts en l'àmbit coral, la majoria d'ells vius. N'hi ha algun de mític que ja és mort, com Benjamin Britten, però també hi ha Ola Gaylo, John Taverner, noms de compositors que tenen una sonoritat molt, molt brillant, amb unes harmonies realment molt interessants i que a la Polifònica ens agrada molt. Algunes d'elles, moltes, ja les havíem cantat fa uns anys, però ens ha vingut de gust recuperar-les per presentar-les al públic en aquesta primera part de Sant Esteve.
Segles 20 i 21, això és 21 on som ara, és a dir, és força proper, no ens n'anem a un barroc o alguna cosa, no sé si acostumeu sempre a tirar cap a més proper o és una mica excepcional en aquest sentit.
Fem de tot, oi, Xavi?
Sí, bé, el repertori de la Polifònica en aquest sentit és eclèctic, vull dir, tant ens agrada cantar cançons del Renaixement com cançons d'ara, no? Justament és molt interessant donar a conèixer aquesta polifonia. Potser és costa una mica més d'entrada escoltar-la, però en canvi sentida en un concert i això, aquests autors que deia el Miquel, són molt reconeguts. Justament, alguns d'ells venen d'Escandinàvia, que és un dels llocs on la música coral és pionera en aquests moments, eh? Tant pels compositors com pels cors i tal. I, per tant, interpretar aquesta música ve molt de gust i és, jo crec que és bo donar-la a conèixer al públic. A veure, la música del barroc o del romanticisme és esplèndida, però doncs, també s'estan fent coses ara de molt interès que les hem de divulgar.
Ara, per exemple, heu fet Cant de la Sibila en 5 dies Sant Esteve, amb altres projectes suposo que teniu. Escolta, com ho treballeu, no? Perquè, evidentment, la gent de la coral doncs, també té la seva feina, té la seva vida. Escolta, com compagineu tantes coses al cap en aquest sentit, amb melodies que poden arribar a ser tan diferents, i com ho feu per compaginar-ho tot plegat, això?
Bé, és la feina nostra, no? Assajar cada setmana, sense falta. També agafem algun diumenge al matí, que llavors rendeix molt, un assaig així tranquil al matí, i durant tot un matí de diumenge, però normalment l'assaig habitual és cada setmana al vespre en aquesta mateixa casa, al pis de sota, i clar, s'ha de programar bé el que es fa durant un assaig, doncs el David i el Miquel doncs ja s'ho parlen prèviament, i en aquest sentit doncs també mirar que l'assaig sigui lleuger, en el sentit de que sigui contrastat, que hi hagi diferents moments, i bé, és una cosa que tens escola ja de molts anys de fer-ho, i tampoc és massa difícil aquesta organització.
Començo a entrar a la trajectòria del Xavier Cervera. Abans us he de preguntar que hi ha gent molt implicada, suposo, gent que porta molts anys. Família Cervera hi ha una part molt implicada en la polifònica, però escolta, la gent això requereix un compromís, evidentment, com qualsevol entitat, qualsevol coral, però aquí hi ha un compromís extra, podríem dir, no?, de venir a assajos, d'estudiar una miqueta a casa, de portar-ho preparat, d'exigir-se una miqueta a nivell personal, no, Miquel? O sí. Com a director, també.
Sí, sí, és clar. Bé, de fet, a tots els cantaires se'ls demana doncs això, una implicació personal d'assistència als assajos, als concerts, d'estudiar quan toca i tot plegat. I a més hi ha una junta de la coral que s'encarrega de moltes coses, de la gestió de la pròpia entitat, no? O de l'organització de programes pels concerts, tota mena de tasques que els directors no donem a l'abast, i llavors que hi ha certa gent que va rotant cada any, que és per càrrecs electes, i que es renova de tant en tant i que s'encarrega d'aquestes tasques. Per tant, és una entitat que demana una certa implicació, però a mi em fa l'efecte que el retorn també és molt gran.
És molt positiu.
Deies que hi havia molta gent a la coral. Mm-hmm. És veritat, hi ha gent de diferents edats. Avui m'ha agradat molt que m'acompanyi el Miquel, perquè és molt jove, en canvi jo sóc el més vellat de la coral, no? Esclar, com tu deies molt bé, al cap del temps hi ha gent que fa molts anys que canta en la coral, la qual cosa és bona, perquè dona doncs un solatge i un coneixement de molt repertori i pots preparar concerts, diguem-ne, ràpidament. També hi ha gent nova, que s'incorpora cada any, cada dos anys, i en aquest sentit ens agradaria que encara hi hagués més gent nova, que costa una miqueta el relleu generacional.
Xavier, ets el més veterà de la coral. Evidentment, jo tinc apuntat 50 anys de cantaire, que jo crec que ens devem descomptar i en deu ser algun més, 36 de director. Clar, en aquest cas, Miquel, no sé si des de la vostra visió tenir l'ull a la coral, aquest any s'acomiada de la coral, en principi, qui ha sigut tenir el Xavier com a referent dintre la coral polifònica? Suposo que tothom que ara està entrant l'ha tingut ell de referent en aquest sentit.
Home, jo penso que sí, jo penso que és un puntal. Jo tot just fa 10 anys que vaig entrar, no t'he vist, Xavi, com a director, titular de la coral, almenys, però sí, com a cantaire, vull dir. Però sí que tants anys de feina, o sigui, tants anys d'estar al capdavant d'una entitat, jo penso que marquen una manera de fer i marquen un cert esperit que encara hi és, i això és molt d'agrair.
Xavier, aquest any t'acomiades. Ja,
sí.
Ja n'hi ha prou.
Sí, m'ho he pensat molt, perquè, com deies molt bé, són més de 50 anys cantant i 36 dirigint. Home, és mitja vida, no? Però, esclar, tot té el seu temps i tot té el seu moment. Llavors jo he pensat que ja, ara mateix ho puc dir, no? Tinc 77 anys, que ja són anys, i algú em diu, espera els 80, dic, sí, home, no cal. I bé, també la salut ja potser no és qualquera, i jo penso que, com en totes les entitats, hi ha un moment que t'has de plantejar dia adéu, i vaig pensar que ara seria un bon moment, que encara estic amb bones facultats, i llavors en aquest sentit, amb aquest concert, que serà molt especial per mi, el director ja em va brindar l'oportunitat de dirigir algunes obres.
Mira, doncs aquesta serà la sorpresa, probablement, del concert.
Potser sí.
La part final, potser, que és la més romàntica, no?
Al final dirigirem algunes obres, sí.
Molt bé.
Clar, dèieu que un dels reptes, no?, potser és buscar noves persones, noves veus, sobretot joves.
Sí.
Ja que tenim aquí el Miguel, no?, pot ser un gran exemple perquè ens digui, escolta'm, tota aquella gent que s'està rumiant de cantar, però que no mai, no?, ha tingut l'oportunitat tampoc ni de participar en algun cor ni anar en algun concert, què els hi diries? Perquè, clar, això és molt, molt important, no?, també per buscar aquest relleu i per mantenir viva una entitat puntal també de Vilafranca.
Sí, mira, hi ha força gent que hi ha diversa gent que m'escriu i jo els hi proposo de venir a cantar la polifònica i em diuen no, no, però teniu molt nivell.
Ah, és el que passa, eh?
I clar, perquè jo penso que des de fora sona
sí,
molt
sí,
bé,
sí, 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 sí.
Però jo els vull encoratjar de dir no, no, tu segurament pots venir i aportar també. Si la coral té molt nivell, no és perquè els cantants individualment siguin professionals, ni molt menys, però cadascú, és a dir, el cor és, estranyament, l'instrument que la suma d'individus sona millor que no pas individus sols, cosa que, per exemple, no passa amb els oboès. Per exemple, si poses 50 oboès allà, serà una cacofonia tremenda. Però si poses 50 veus, al contrari, es reforcen i la suma és millor que les parts. Per tant, jo penso que cap mena de por que vinguin, que provin, i si els agrada, doncs que es quedin, és clar. I si no, doncs que en provin un altre.
Clar, en el vostre cas, entenc que és una... No? Participar a la polifònica és una cosa molt vocacional, però vosaltres professionalment també us dediqueu al món de la música?
Jo sí, com a... Sí, com a dirigint, sobretot de pianista, també, en tota mena d'aspectes, sí, perquè cal tocar moltes tecles.
Però no és requisit indispensable per entrar a la polifònica.
No, no, i ara.
En el meu cas, jo tota la vida m'he dedicat a la docència, els últims 25 anys a la Universitat de Barcelona, i sempre ho he compaginat, això, l'activitat professional, amb l'activitat a la polifònica. Llavors, en el meu cas també és diferent d'avui dia. Per exemple, el Miquel ha pogut estudiar a l'ESMUC, el David Hernández, el director actual, és antic escolar de Montserrat. Vull dir, han tingut una formació molt sòlida i específica, que jo en el meu moment no va ser així. Vaig fer cursets per aquí i per allà per preparar-me, però no de la manera que avui dia ja poden fer la majoria de cors. Tenen directors com aquests que acabo de dir, que ja s'han format específicament i amb molta solvència.
Xavi, amb el tema del nivell de la polifònica, tu que has viscut tants anys entre la coral, el nivell, per exemple, amb un cant de la Sibila, o amb un concert de Sant Esteve, o amb altres concerts que es poden fer, realment és el que deia el Miquel, des de fora sona espectacular, és a dir, sona com una coral realment professional, com si diguéssim, no? El nivell ha pujat molt amb els anys, és a dir, com has vist aquesta evolució? Sense menysprear èpoques antigues, però com està actualment?
Jo diria que sí, que ha progressat progressivament, valgui la redundància, des d'un cor més així amateur, que feia unes cançons polifòniques, intentant sempre fer-ho bé. De fet, la marca de la coral ja és de la fundadora, Maria Roja Juncosa, que porta el nom a l'auditori d'ella, que recordo que les primeres cançons que hi ha a l'arxiu ja són d'autors bons. Hi ha un coral de Bach, hi ha música de qualitat. No? Ara, això sí, a poc doncs, el nivell s'ha anat incrementant, pujant, col·laboracions amb orquestres, amb formacions instrumentals, tot això cada vegada més. I, esclar, al final arribes a un... Gràcies pel teu comentari, que has dit que és com un cor professional. Dic, no, però sí, em sembla que des de la veritat podem dir que és un cor que sona molt bé i que, doncs, aquesta progressió ha sigut constant.
Amb aquesta quantitat d'anys que portes a l'esquena la polifònica, anècdotes, viatges, deu sortir de tot, no, Xavier? Ara mateix, sí, quan estàs a punt d'acomiadar-te, suposo.
La veritat és que hi ha de tot, eh? Aquest dia pensava dels viatges, per exemple, un viatge que vam fer a Txecoslovàquia, quan encara era comunista, i es deia així, Txecoslovàquia, vam cantar a Praga i vam tenir la sort de cantar al Clementinum, que és una sala meravellosa barroca, on hi havia actuat ni més ni menys que el mateix Mozart, no? O sigui, al llarg de la història tens moltíssimes anècdotes per explicar. Els viatges han sigut també un punt important perquè ajuden molt també a la cohesió de grup. Un grup amateur com nosaltres, a part de trobar-nos a l'assaig, és importantíssim trobar-nos en altres espais i fomentar una cohesió del grup i una bona entesa, que això en redunda molt bé justament amb la música.
És com una petita família, no? Perquè a més teniu gent doncs, que ha entrat més recentment i sí. Fer aquesta cohesió, com dius tu, suposo que es reflecteix molt en que tot surti millor al concert,
correcte,
no?
Correcte, sí, sí, molt bé, sí, és molt important.
I si em permets una anècdota, en un viatge que vam fer a Bèlgica, jo acabava d'entrar, clar, hi havia gent que... Jo portava només un curs allà i hi havia gent amb qui no havia parlat mai. Doncs sabeu allà, no sé si era Bueno, no sé quina ciutat era de Bèlgica, però vam entrar en una discoteca que es deia La Cueva de Pepe.
Uh-huh. En castellà, eh? No?
Ah, sí, sí, en castellà es deia així, al mig de Bèlgica. I allà vam ballar amb gent que jo no havia parlat mai. I des de llavors, doncs mira, doncs fem més bon equip.
No, no, molt bé, clar. D'això es tracta, no? També les entitats i les associacions.
Clar, és part de la gràcia, la vida social a la coral és important.
Xavier, personalment, com han sigut aquests anys? Suposo que ara és molt complicat ara aquí, doncs, fer un balanç molt ràpid, però suposo que personalment és molt orgullós per part teva. També comentava aquest tema de família Cervera, que és molt, molt important a la polifònica, que hi ha hagut doncs, generacions. En el teu cas, suposo que a hores d'ara no pots estar també més orgullós de la situació.
De fet, hi ha diverses famílies, eh? Hi ha els Cervera, els Parellades, els Planes... I que això és bastant habitual en els cors, eh? Que hi hagi gent d'això. I en el meu cas, doncs, bueno, les impressions que tinc ara i els records i les vivències són molt difícils de resumir. El que sí que puc dir és que la coral m'ha aportat més a mi que el que jo he pogut aportar, en el sentit que és una activitat que t'omple molt, és una activitat grupal, per tant, fas un cercle d'amistats, un cercle de relacions que jo diria que és indestructible. I, a més, l'experiència, no sé si vosaltres heu cantat mai, eh? Però l'experiència de cantar en grup, amb gent que estimes, amb gent que t'envolta, amb gent que són els teus amics, és impagable.
Mm-hmm. Com van els nervis per aquest concert de Sant Esteve? Perquè falten 5 dies i escaig, no?, per aquest concert, que entenc que d'alguna manera també tanca l'any, no?, de la coral.
Sí, efectivament. Jo crec que estem bé. Bueno, ara potser algú m'escriu que està molt nerviós, però jo diria que no. És un concert que ja el vam passar una vegada, no amb totes les cançons, però sempre fem una petita prèvia un parell de setmanes abans a Sitges, que és fem un concert a l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla des de fa 30 anys?
Sí, sí.
Sí, bé, 30
ja tradició,
anys.
Ja
sí, ja és una completa tradició. I també és l'avançala de Sant Esteve, on perquè va bé amb qualsevol instrument que toquis o qualsevol entitat, si fas un concert gros, fent una petita avançada per provar aquest alt en una situació de concert real, no només en assaig, va molt bé. Per tant, jo crec que nosaltres estem... I a més, va anar molt bé. Sí.
Us va servir com assaig general, no? Tot i que aquell dia també va ser un concert.
Clar,
però...
és un concert pròpiament, però serveix també per...
Per agafar el rodatge.
Per agafar rodatge també per la nostra cita a casa, diguem.
I el 2026 com s'encara? Aquest 2026, suposo que a veure, tot i que deixis l'entitat i seràs present d'alguna manera, no? Donant un cop de mà amb el que calgui.
Estaré pel que se'm demani, però vull dir, ja passo el relleu, allò que deien del pas al costat, no? Faig el pas al costat i estaré allà, per si se'm necessita pel que sigui. El 26 hi ha també molts projectes. Miquel, si ho vols parlar una miqueta...
Passa que no sé fins on puc parlar.
Ai. Bueno, si voleu dir alguna exclusiva, us ho agrairem,
clar, sí.
També, però...
No, estem enmig de converses per fer coses en cellers, en una mena de...
Un entorn diferent, eh?
Un entorn diferent, sí. Diguem que hi haurà col·laboracions amb alguna orquestra, fins i tot. Vull dir que... Tenim projectes grossos, però com que no sé fins on puc parlar, prefereixo mossegar-me la llengua.
I atenció un moment, perquè acaba de sortir un altre premi de la Loteria de Nadal.
Ep.
Ara direm el número, el 78.477, premiat amb 200.000 euros la sèrie. Per tant, entenc que és un premi menor, entenc que és un cinquè premi, ara ho confirmarem. Per tant, encara no ha sortit la grossa, que és el moment que tothom espera. Això podia passar, eh? Sabíem que això podia passar,
és
una mica complicat, però...
Estàvem advertits.
Home, seguim. Tu dius premi menor, però jo uns 200.000 euros ja m'anirien bé.
Clar, són 200.000 euros la sèrie, que entenc que pel dècim deuen quedar 6.000 euros.
Bueno, no els hi faria cap lleig, tampoc.
Escolteu-vos, per anar acabant, us he de preguntar el tema del públic. Esteve deu ser el concert més familiar, potser, és a dir, després de dinar, famílies, doncs, suposo, amics, coneguts, venen a l'Auditori Maria Rosa Juncosa. És el més familiar, és a dir, depenent del concert, aneu veient que sempre és un públic similar en quant a edat, en quant a tipologia, o va variant molt, com és el cas de Sant Esteve, amb el públic familiar?
Sí, és això, és el públic molt familiar, molt habitual, però també ve gent inesperada, per dir-ho així. Per exemple, l'any passat, com que amb els Valsos Amorosos de Brahms van col·laborar a l'Escola de Ballet Assum de Trens, va venir un públic d'aquest sector que potser no ens havia sentit mai, això és molt gratificant. I després també és una sorpresa. Jo abans d'ahir vaig rebre una trucada de Sabadell, on venien les entrades, que volien venir 8 persones de Sabadell, que endavant, els vaig dir que les trobarien reservades al... a la taquilla, no? Però sí, és veritat que és un públic familiar, que de tota la vida, tot i que fa una mica de mandra aixecar-se de la taula, també hi arriba un moment que és bo fer-ho.
Sí. La Polifònica té una vinculació molt estreta amb el Nadal, no? Si no m'equivoco, des dels seus orígens, era com una mena de cor de Nadal. Suposo que també un concert que simbòlicament per l'entitat és molt, molt poderós en aquest sentit, no? En quant a simbologia. Mm,
fins i tot el nom fundacional va ser Cor Nadalenc, el nom que va posar Maria Rosa Juncosa, no? Després, al cap d'un parell o tres d'anys, home, sembla que et limitis només a cantar per Nadal, i no, i es va posar aquest nom d'ara, que és més eclèctic, de Polifònica de Vilafranca. Però sí, sí, el Nadal ha estat important.
Miquel i Xavier, fem un recordatori de les entrades, que estan a la venda el mateix dia a la taquilla de l'Auditori, però també hi ha diversos comerços que doncs, es poden adquirir presencialment. Tenim la Cultural, la Llibreria al carrer de Sant Joan, Torrons García Arcibén al carrer de la Cort, Òptica la Corseta al carrer de la Cort i Tintoreria Juncosa a la Parellada.
Correcte.
I també a la taquilla de l'Auditori el mateix dia, no?
Exacte, diria que una hora abans de l'espectacle, com sembla, ja es pot entrar i adquirir l'entrada.
Doncs escolteu, animem a tothom qui ho vulgui doncs, a anar a escoltar aquesta Polifònica de Vilafranca, concert de Sant Esteve, aquesta simbologia especial. Miquel, recorda'ns amb una píndola la temàtica molt ràpidament. Primera part i segona part, això sí, ben diferenciades.
Bé, la primera part és polifonia sacra del segle XX o contemporània fins i tot, autors vius, harmonies molt brillants, molt interessants. I la segona part és, com cada any, Nadales de tota la vida, per gaudir i digerir els torrons.
Però hi ha una... A la segona part hi ha una cantata de Nadal d'un compositor sí, tant, de Vic, que no és allò cantar una cançoneta darrere l'altra, sinó que és aquesta cantata, que precisament l'acompanyarà el piano el Miquel i que li dona també un relleu.
Un cert relat, eh?
Sí.
Molt bé. Un concert que, com hem dit també, el Xavier Cervera doncs, s'acomiadarà d'aquesta Polifònica, almenys totalment. Veurem si en el futur doncs, va col·laborant. Així que també, doncs, un tret especial i diferencial també doncs, agrair i felicitar el Xavier Cervera per aquesta gran trajectòria a la Polifònica.
Moltes
i, evidentment,
gràcies.
Animem a tothom doncs, a assistir a aquest concert de Sant Esteve, que, escolteu, és un dia una mica així tonto a la tarda, que no hi ha res a fer i costa aixecar-se de la taula, escolta, val la pena anar a escoltar la Polifònica. Ah. Marc, tornem demà. Demà
doncs
parlarem
sí, tornem amb més entrevistes.
De pessebres parlarem demà.
I a més, més actualitat. Enric, moltes gràcies. També el Miquel, el Xavier. Us desitgem també unes bones festes i molta sort també per aquest concert de Sant Esteve. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vagi bé.
Gràcies.
Fins que arribin els Reis, cada dia de 9 a 12.